A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 de la nit, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca ja ho sabeu que aquesta hora, un cop a la setmana, us parlem de llibres, dins de l'àmbit de la literatura infantil o juvenil. És l'espai del llegir per sentir i el que farem avui és justament això mateix. Parlarem d'un llibre amb la seva autora. En aquest cas, parlarem del llibre La teva cançó i l'autora del text és la Inés Castelbranco. Inés, benvinguda.
Hola, bon dia.
Benvinguda de nou, a més hem de dir, perquè em sembla que era l'any passat ja que parlàvem amb tu i ho fèiem, a més des de la perspectiva general, perquè doncs, un cop cada 5 o 6 programes nosaltres contactem amb una editorial diferent i parlem de les seves col·leccions de l'àmbit de la literatura infantil i juvenil, i l'any passat vam descobrir, podríem dir, vam parlar per primer cop amb l'editorial Fragmenta, parlant de Petit Fragmenta, que és aquesta col·lecció que teniu de literatura infantil i juvenil. Tu justament ets l'editora, eh?
Sí, sí. De fet, vam començar fa 1 any i 3 mesos, a l'octubre de l'any passat, i això, hi portem 10 llibres a les llibreries i estem a punt d'acabar 2 més i anem avançant.
I des d'aquí us encoratgem a que continueu avançant, eh? Perquè ja ho vam comentar l'any passat, ens sembla que teniu molta cura a l'hora de plantejar l'edició dels llibres, i és el cas, per exemple, també d'aquest... Bé, de fet, la col·lecció és la mateixa, diguéssim, la mateixa en el sentit de que té la mateixa cura tots els i cadascun dels llibres, com el que parlem avui, La teva cançó. Són llibres de tapa dura, amb un format allargat gran, i sobretot on la il·lustració hi té també un paper fonamental, eh?
Sí, sí, sí. Nosaltres, doncs, com a Fragmenta, l'editorial mare, fa més de 10 anys que publiquem, a l'àmbit de l'espiritualitat, de religió, fer-se preguntes, filosofia, una mica aquesta nostra línia d'anar més a fons, no?, a la vida, de desmuntar tòpics i donar materials perquè la gent pugui conèixer i contactar amb altres realitats. I quan va néixer Petit Fragmenta vam dir, hem de mantenir el rigor, tant en els continguts i també a l'estètica, la part més formal, no? I com ja veníem fent amb els adults, doncs llibres molt cuidats, amb tot el seu lloc, doncs en aquest cas hem anat a buscar bons il·lustradors, això vigilem molt, doncs, que la part estètica sigui això, un regal. Per molts nens és el primer contacte que tenen amb l'art, no?, per mitjan dels llibres. Aleshores, tant el text com les il·lustracions han d'estar molt en sintonia, són àlbums il·lustrats, o sigui, es necessiten mútuament, no és un text que tingui unes il·lustracions petites, ni són molts dibuixos amb unes lletres pel mig. O sigui, és un text que es va desplegant acompanyat amb les imatges, o sigui, en total sintonia.
En aquest cas del llibre que avui comentem, realment les il·lustracions ens han agradat molt. Fes-ho arribar a la Maria Ella Carrera, que és l'autora de les il·lustracions, perquè la veritat és que ens han agradat molt i creiem que acompanyen d'allò més el text, que en definitiva és un conte, un conte africà, en aquest cas. Eh?
Sí, sí, sí.
La gent que t'escolta per la ràdio però que no et veu, entén perfectament que ets catalana d'adopció, podríem dir. I la pregunta que es poden fer és, ets africana? Perquè un conte africà, per què, Inés?
No, jo sóc portuguesa i des de l'any 99 que vaig venir a Catalunya a fer Erasmus, com passa molta gent, ja m'hi vaig quedar, no? Doncs aquesta llegenda, això és una llegenda africana que em va arribar a les mans per un bon amic i em va agradar molt des del primer dia que vaig sentir. I aleshores un dia deia, haurem de publicar un llibre amb aquesta llegenda perquè potser ja l'explicarem, però així d'entrada em vaig posar a buscar a internet i veia que, clar, de qui és, no?, aquestes històries que es van contant. Vaig veure que no hi ha un autor, sí que hi havia una poeta africana, Tolba Fanen, que havia fet una versió, però vaig descobrir que hi havia moltes més versions semblants, amb algunes diferències, i vaig entendre, doncs, que són aquests contes que es van explicant, no? I vaig dir, doncs, fem la nostra versió i agafant una mica d'algunes idees d'aquí i d'allà, però amb la mateixa història, no? I és un conte africà que, de fet, no se sap ben bé. Diuen que passava la tribu d'Ashimba, que és una tribu africana de més al nord de Namíbia, no?, de l'actual Namíbia, però no se sap ben bé si això és veritat o no. Vam estar mirant documentals sobre Ashimba. Aquesta història concreta potser és mig llegenda, però és una història tan bonica que hem pensat, doncs, la publiquem perquè realment tots podem treure'n molt suc, no?, d'aquesta llegenda.
I com dèiem, jo crec que la il·lustradora s'ha impregnat també d'aquesta història,
sí.
No? De la història,
sí,
que és realment molt dolça.
Nosaltres dèiem, és un conte africà, doncs les il·lustracions han de transmetre totalment l'esperit africà. I aleshores, pels colors, que són colors molt vermellosos, de terra... Clar, després passava una cosa, si ens podem mirar documentals, informació sobre la tribu dels Himba, és una tribu molt, molt, molt particular, perquè, per exemple, els cossos, ells els cobreixen amb una pasta que fan de fang amb greix de vaca, i es cobreixen tot el cos amb això, i de manera que queden uns cossos molt taronges, això és veritat, sí. I clar, entre els cossos, que en lloc de ser aquí el negre fosc, és som més color de terra, entre els pentinats, els peinats, que són amb tots ple de trenes, els cabells de les dones són fantàstics, els collarets, la roba... Clar, o sigui, ja tenim molts elements molt interessants, no? I després, clar, Àfrica, estem parlant d'una cançó, estem parlant d'evocar molts elements, i aleshores és molt bonic la manera com allà ha representat la cançó, que després anirà sortint de moltes pàgines, que és com la silueta d'Àfrica i una sèrie d'elements, des de zebres a fletxes, i molts animals, moltes plantes, molta cosa, realment per evocar aquesta Àfrica plena de dansa i de color i de sol i de colors vius, no?
Mm-hmm. Inés, estem parlant d'una llegenda i els que ens escolten deuen dir, escolta, va, expliqueu nos quina és la llegenda, perquè realment és bonica d'explicar.
Sí, sí, sí.
Eh?
Doncs la llegenda diu que en una tribu d'Àfrica, quan una dona sap que està esperant un fill, doncs ho comunica a les altres dones de la tribu, i què fan elles? O sigui, de bon matí, un dia, s'assequen i van a la selva, perquè volen aïllar-se i volen descobrir juntes quina serà la cançó d'aquesta criatura que està esperant.
Amb la dona embarassada, van totes
les
dones.
Amb la dona embarassada, va, la dona embarassada i les altres dones totes a la tribu. I aleshores s'endinsen a la floresta, i quan arriba un moment en què hi hagi un clar, no?, una zona, s'asseuen en cercle i esperen fins a sentir quina és la cançó. I aleshores mediten en silenci, està una estona, i fins que una comença a entonar una melodia, no?, i aleshores les altres l'acompanyen. Hi ha un moment en què totes estan cantant aquesta cançó. I la dona, que es col·loca al centre i sent com que aquesta cançó entra dins seu, no? I aleshores és molt bonic perquè torna a la tribu, expliquen la cançó als altres membres de la tribu, als homes, a la resta dels membres, no? I la dona mateixa està embarassada, van passant dos mesos, i ella mateixa li va cantant aquesta cançó. I aleshores, en el moment de néixer, es reuneix tota la tribu al voltant de la mare, i quan neix el bebè, li canta la seva cançó. O sigui, aquest bebè ja té una cançó, no? Abans, potser de tenir un nom, té aquesta cançó. És el que en la nostra cultura podria ser posar el nom, no? Esperar el bebè que ve a camí, no? Esperar-lo intensament. Aleshores, el reben amb la seva cançó. Després explica que hi ha moments importants, per exemple, quan el nen creix, quan comença a dominar el foc, el primer cop que va a caçar, tots aquests moments la tribu li canta la seva cançó. Després diu, quan un dia es casa, doncs la tribu li canta la seva cançó i també la cançó de la seva dona o del seu marit, no? I diu, i un dia que es mori, també tota la tribu es reuneix al voltant de la persona i li canta la seva cançó. Però després ens diu, però hi ha un altre moment... O sigui, hem entès que eren els moments importants de la vida, no?, que li cantaven la seva cançó. Però no, hi ha un altre moment en què també li canten la seva cançó. Diu, si algun cop aquesta persona ha fet algun crim, alguna cosa dolenta, alguna cosa lletja per la societat, per la tribu, per qui sigui, doncs què fan? Diu, no el castiguen, no, el porten al centre del poble i li canten la seva cançó. I durant molt de temps li recorden les coses bones que ha fet. I aleshores li diuen tot el bo que ell té dins i que potser està oblidat, no? I aleshores ell, que se sentia trist i perdut i tal, és com si es tornés a descobrir ell mateix, no? Si mateix. I aleshores diu, al final, recorrem una expressió molt bonita, diu, a la tribu els membres no poden ser feliços si algun d'ells està trist. Hi ha una expressió molt bonica, que això de fet Nelson Mandela també l'ha utilitzat i s'utilitzarà molt, que és Ubuntu, no? Ubuntu, que vol dir, jo només sóc feliç quan tots som feliços, no? I aleshores és la idea aquesta que la tribu... és aquest, jo no puc estar feliç si algú està trist al meu costat, no? I tots necessitem una tribu, algú que ens recordi el bé que hem fet, el que som verdaderament, no? A dins, és una mica aquesta idea de la importància de que cadascú se senti esperat, estimat, just, fins i tot abans de néixer, o sigui, que la gent que ve a aquest món sigui esperada, no?, amb il·lusió, i que hi hagi sempre una tribu a donar suport, no?, i ajudar a que cadascú sigui el mateix, sempre.
És una llàstima, podríem dir, Inés, que aquesta llegenda o aquest conte es circunscrigui només amb aquesta tribu africana, perquè si l'apliquéssim a totes les tribus, fins i tot de Vilafranca, de Barcelona, de tot arreu, potser les coses ens anirien una mica millor, no?
Sí, no, això sens dubte. Nosaltres algun cop que hem fet algun taller amb aquests conte, ho podem passar, doncs, al nostre nom, per exemple. Com ens sentim quan diuen el nostre nom? Ens diuen sempre igual o potser a família ens diuen d'una manera, a l'escola d'una altra? O sigui, per què ens han posat aquest nom, no? A vegades ho podem passar al que aquí a les nostres societats seria això. Els nostres pares han pensat en nosaltres abans que sortíssim i de conèixer-nos la cara, no? I aleshores, per exemple, tots els nostres contes al final tenen una guia de lectura, no? I en aquest cas és una guia molt bonica, també feta pel Xavier Maloni, que és un jesuïta, que de fet va ser que em va passar per primer cop aquesta llegenda. I és molt bonic com ell també va fent moltes preguntes. Per què el silenci? Per què les dones han anat elles soles a la floresta? Una tribu, quina és la teva tribu, no? És la teva família, tenir un grup d'amics, quan feu reunions familiars, fins on arriben aquestes, no? Fins a quins cosins, on arriba? El teu naixement, no? Pregunta, has pensat alguna vegada com ha estat el teu naixement, com t'han rebut, quins rituals han fet, religiosos o laics, o com t'han presentat a la família, com... O sigui, una mica pensar aquest moment tan important de l'arribada al món, no? I després a la nostra tribu, quina és per cadascú la seva tribu i com se sent o no recolzat, apoyat pels altres, no?, que estan al costat i valorat. I després també tot el tema dels càstigs, no? Si ens agrada quan fem una cosa malament que ens renyin, que ens privin alguna cosa, o com seria millor ajudar-nos a superar això, no? Dir només lo malament que fem o ajudar-nos a veure que el bo que tenim a dins, no? Mm-hmm. En fi, són molts temes que poden sortir d'aquest conte, no? Per treballar a casa, a l'escola, on sigui.
Tu ens ho comentaves també, que hi ha aquesta guia de lectura, que és un text explicatiu, una mica de tot això que ens has estat comentant, amb potser amb més detalls, vaja, relatius fins i tot a quins poden ser els orígens de la història, etcètera, etcètera. Uh-huh. I després, com tu ens deies, també amb aquestes preguntes, per anar més a fons, que ara quan ens les deies, vistes en el llibre, com que hi ha tota la il·lustració, tot aquest format que hem dit abans, que es veu clarament que és un llibre infantil, veus que són, penses que són unes propostes pedagògiques per als infants. Ho són, segur, però mentre ens les explicaves tu ara per ràdio, sense veure el llibre, pensava, home, doncs la gent gran també podria mirar-se aquest llibre de tant en tant i intentar fer-se aquestes preguntes que tu ens feies, no?, sobre què passa quan neixes, quin és el teu entorn, quines són les teves tribus, com t'agrada que jutgin el teu comportament. Això no cal només que ho mirin els infants, no?
No, que va. De fet, no, jo crec que un bon llibre infantil és un bon llibre per tothom, o sigui, i també els pares, els mestres, qui sigui, els avis, s'hi han de poder trobar, o sigui, cadascú llegeix com pot, amb el nivell on està, no?, amb la capacitat que té. Però vull dir, a nosaltres, i sobretot en aquesta col·lecció, ens agrada molt no infantilitzar-nos i donar als nens, està molt bé que facin contes de la Caputxeta i de tot, però potser no serà la nostra línia. Nosaltres volíem obrir una mica la perspectiva per llegendes, contes, altres cultures, altres religions, altres tradicions, que ens ajuden a vegades a plantejar una mica algunes coses que no sempre pensem en el dia a dia, no? I això serveix per petits i grans, això és donar a conèixer altres maneres de pensar. Jo crec que això de dilatar horitzons i de reflexionar una mica, a vegades parar una mica i fer-se preguntes, que això és útil a tothom, tots necessitem, vaja.
Mm-hmm. Doncs, Inés, ara sí que hem de deixar aquí la nostra conversa, però en tot cas dèiem abans que dediquem 4, 5 o 6 setmanes a algun segell editorial en concret. Avui hem començat aquest capítol que dedicarem, doncs, em sembla que són 4 o 5 setmanes a l'editorial Fragmenta, concretament repassant alguns dels títols que heu publicat més nous a Petit Fragmenta, com és aquest cas, La teva cançó. No tinc aquí el paper davant, que recordem que el Pere Martí és qui coordina el programa i prepara, doncs, fa la prèvia, les gestions prèvies. No tinc el paper aquí al davant, no sé si el tens tu, per avançar-nos no. mínimament els títols que tindrem en les properes setmanes. Si no, és igual.
No tinc,
jo
bé,
tampoc. No passa res. Tindrem 3 o 4 setmanes més on podem repassar alguns dels contes, dels altres contes que heu publicat, que heu editat a través d'aquesta col·lecció Petit Fragmenta. Avui, però, ens hem quedat amb La teva cançó, que, déu-n'hi-do, ja en tenim prou per una setmana per poder gaudir d'aquesta història, d'aquestes il·lustracions i de les propostes de reflexió que ens plantegen en tot plegat. Inés Castelbranco, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Bon dia. Adéu.